Molt bona nit a totes i a tots. Ara és el moment que Ràdio L'Hospitalet ocupi les zones l'únic programa dedicat en exclusiva al turisme responsable, al món obert, edició estiu. Avui, 10 d'agost, visitarem una altra realitat, com sempre, però aquesta vegada bastant diferent a les que sovintegem. Avui visitarem un territori ocupat, només apte pels menys porucs. Ara trepitjarem amb atenció i cura la terra palestina. Ja ho saps, apunta't al turisme responsable a Món Obert. T'esperem tots els dijous de 10 a 11 de la nit amb la companyia de qui us parla, Damià Caro, i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació, i amb l'imprescindible assistència tècnica de J.R. Bermúdez. A aquestes alçades d'estiu ja coneixem una mica el continent africà, l'asiàtic i l'americà, però hi ha un poble per conèixer, incomparable amb qualsevol altre, per la seva història, opressió, lluita i realitat. És el poble palestí. Ara comença un programa de turisme responsable dedicat a Palestina, i per conèixer aquesta terra ens apuntem a les propostes de viatges que fa Sodepaz. Per això parlarem des de Madrid amb José Verdú, de So de Pau, i també escoltarem a Maria Arenas, coordinadora de la xarxa d'enllaç amb Palestina. El programa d'avui no és una proposta pels més novells en turisme responsable. Més aviat, tot el contrari. Ara emprendrem un viatge que només vindrà aquell que ho vulgui, amb l'avís que no és un camí de roses. I per demostrar això, dialogarem amb Neus Aparicio, una viatgera solidària, prou valenta i compromesa, que acaba de venir de Palestina. Molt bona nit, Neus.
Hola, bona nit. Què tal? Bona nit.
A més, escoltarem música palestina i al llarg del programa tindrem altres espais que volem que descobreixis amb nosaltres. Així doncs, comencem. Bé, tenim aquí amb nosaltres Neus Aparicio, que ha estat a Palestina fa relativament pocs dies, i també tenim la companyia de Maise Bessó. Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, Maise. Avui la tindrem amb nosaltres, aquesta companyia de Maise Bessó, però parlarem amb Neus Aparicio. Neus, fa pocs dies que has estat a Palestina. Encara hi ets mentalment? Has tornat?
Sí, encara estic a Palestina, en certa manera, o amb una part molt important, perquè realment és una experiència molt, molt profunda i és una experiència que deixa una empenta important. Molt agradable, però dura alhora, i que jo crec que es manté.
Doncs, si et sembla, abans de conèixer So de Paz i de parlar, de dialogar sobre la teva experiència a Palestina, passem a la radiografia de Palestina.
Estat.
Autoritat Nacional Palestina.
President actual.
Mahmoud Abbas.
Capital.
reclamada pels palestins, Jerusalem, és...
La llengua oficial...
L'àrab.
Situació geogràfica.
Situada a l'oest del continent asiàtic. Palestina limita amb Egipte al sud, el Líban i Síria al nord, Jordània a l'est i la mar Mediterrània a l'oest.
Superfície.
Hem de diferenciar el territori històric amb 27.000 quilòmetres quadrats de la Palestina actual, amb 6.257 quilòmetres quadrats, una mica més que la comunitat autònoma de Cantàbria. Es tracta d'un territori de reduïdes dimensions i amb uns recursos naturals limitats, una estreta franja costanera fèrtil, un interior muntanyós i desèrtic, en el que l'aigua és un bé molt preat.
Clima.
És un país de clima temperat mediterrani, fèrtil a la costa i a la vall del riu Jordà.
Demografia.
7 milions d'habitants. La meitat està a l'exili.
Religió.
Oficialment, el 90% de la població que habita Gaza i Cisjordània es defineix com a musulmana. Així mateix, el 3% restant de la població és considerada com a cristiana.
Economia.
L'agricultura, principalment cítrics i vegetals, representa la sustentació de la població, malgrat que ara l'economia palestina es troba paralitzada degut a les contínues invasions per part d'Israel. Bé, ara parlarem amb José Verdú, que és membre de So de Paz. Ara parlarem a Madrid amb José Verdú. José Verdú, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues hoy viajamos a Palestina. Tenemos aquí a Neus Aparicio, que después, más adelante, hablaremos con ella. Pero primero queremos saber con qué identidad vamos a viajar hoy desde Monubert, edición verano. ¿Qué es So de Paz?
Pues So de Paz es una ONG de desarrollo que surge en el año, nace en el año 1987 y nace con la idea de participar en procesos de transformación y de cambios en nuestras sociedades en pos de una sociedad más justa, igualitaria, etcétera, ¿no? Desde ese año pues se ponen en marcha diferentes herramientas para cumplir estos objetivos bastante complejos, ¿no? como bien sabrás. Uh-huh. Y para ello pues se pone en marcha una de las herramientas fundamentales desde entonces, ha sido la cooperación para el desarrollo a través de proyectos y programas, fundamentalmente en aquellos países, ¿no? Donde la solidaridad del Estado español estaba más organizada, es decir, hacia Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica. Aunque luego se han ido abriendo nuevos espacios, también en el norte de África se ha trabajado bastante intensamente, en Marruecos, en el Sáhara, en Argelia también, y fuera de ese contexto se ha trabajado muy intensamente desde el comienzo también en Palestina.
Pues si te parece, comentamos un poco así para que los oyentes tengan una idea, ¿cuáles son los campos de trabajo en los que estáis involucrados?
sería este que te decía de la cooperación al desarrollo. Por otro lado, nos dedicamos al comercio justo, que entendemos muy relacionado, directamente relacionado con el consumo responsable y con un nuevo movimiento social, bueno, definido hace recientemente, que sería la soberanía alimentaria, y que entendemos de forma estrechamente relacionada. También tenemos un grupo de consumo ecológico dentro de la organización, y luego estaría la rama de educación y sensibilización para el desarrollo, con todo tipo de acciones para tratar de fomentar otra conciencia y otra forma de entender, de percibir y de estar en el mundo de las personas a las que nos tratamos de llegar. Para ello, pues, utilizamos todas las herramientas disponibles. Y luego, por otro lado, estaría el programa de viajes de turismo responsable, solidario, brigadas de trabajo. Ha tenido diversas denominaciones desde que se empezó, que ha sido hace más de 10 años, y estas serían un poco las diferentes áreas de trabajo de la organización.
Muy bien, ahora hablaremos del turismo solidario y de esta educación para el desarrollo que comentabas, pero primero, para aquella gente que haga el puente aéreo, el comercio justo, supongo que tenéis tiendas de comercio justo.
Sí,
¿en Madrid? ¿Dónde se pueden encontrar?
Sí, tenemos una tienda en Madrid que va a abrirse, bueno, se tuvo que cerrar y ahora volvemos a abrirla en septiembre, en la calle La Palma número 69, que difícilmente olvidarán por el número y esas cosas. Y luego, pues hay diferentes tiendas de Sodepaz en el Estado, también en Cataluña trabajamos muy intensamente con una organización que es la Xarxa de Consum Solidari, que son, bueno, nuestros hermanos catalanes y con los que hacemos un montón de actividades, proyectos conjuntos.
Sí, los oyentes de Monubert ya los conocen bastante, los compañeros de la Xarxa de Consum Solidari.
Y pues, bueno,
con la Cristina Po y otros compañeros que han ido veniendo por aquí.
Pues con ellos, y luego hay diferentes tiendas de Sodepaz, aunque, bueno, funcionan de forma autónoma en el Estado, en Valencia, en La Rioja, en Valladolid. Hay diferentes tiendas de comercio justo donde, bueno, pues se pueden adquirir estos productos, ¿no?
Lo que estáis un poco metidos ahí en el tema de Sodepaz es unos cuantos, ¿no? Como mínimo voluntarios, unos 300.
Sí, sí, la cifra, bueno, de voluntarios va variando, pero en todo el Estado estaría rondando esa cifra de unas 200 personas así voluntarias. Luego, ahora mismo, pues personas que estén contratadas en la organización, hay 5 personas contratadas y fundamentalmente se funciona con trabajo voluntario, ¿no? Con la aportación solidaria, pues, de un montón de personas que, pues, tienen sus trabajos y aportan el tiempo disponible para hacer, pues, todo tipo de acciones y demás, y que son fundamentales para el sostenimiento de la organización.
José Verdú, si te parece, comentamos un poco más los proyectos que lleváis a cabo desde Sodepaz y que realizáis en África, Asia y América Latina.
Pues los proyectos que realizamos desde Sodepaz son muy variados, porque Sodepaz es una organización que presenta un modelo de cooperación al desarrollo un poco distinto, que por un lado se basa en una relación de confianza con las ONGs locales, es decir, con las ONGs de los países del sur, y por tanto se piensa que no es imprescindible el envío de personal permanente de la organización a estos países si se hace una evaluación continua, periódica, de los proyectos, con viajes y demás. Pero una de las ideas de Sodepaz es que en esos países existe la capacidad suficiente como para ejecutar y desarrollar los proyectos, y que además es una forma también de generar trabajo en estos países, ¿no? Entonces, si estamos enviando cooperantes y demás, pues de alguna manera un puesto de trabajo que podría ser para personal local se nos está quedando para personal del Estado español, ¿no? Entonces, el trabajo de cooperación de Sodepaz depende un poco del trabajo de las contrapartes, ¿no? Nos dedicamos a diferentes áreas, desde energías renovables, que es un tema que estamos trabajando mucho en Cuba, junto con la agricultura ecológica. En Perú y en El Salvador, por ejemplo, trabajamos más el tema de la educación popular, ¿no? Con organizaciones que se encargan de dar la posibilidad de tener una formación a niños y niñas de la calle, ¿no? Muchas veces con muchas dificultades para poder acudir a la escuela tradicional. También, pues en Brasil, por ejemplo, hemos trabajado bastante con el movimiento de los trabajadores sin tierra. Actualmente se está trabajando mucho también en la zona de Ecuador, ¿no? Proyectos relacionados también con agricultura ecológica, con desarrollo sostenible y con comercio justo, ¿no? Traemos muchos productos de aquella región de Ecuador, de la zona de Cotacachi. Luego en Palestina se ha hecho mucho trabajo fundamentalmente en dos áreas que son prioritarias dentro del contexto de la ocupación, que sería los recursos hidrológicos con el Palestinian Hydrology Group y el tema de salud con otra organización, el Health World Committees, que se dedica pues a prácticamente es un sustituto junto con otras organizaciones que llegan al tema de salud del Estado, ¿no? Pues el Estado en un país como Palestina, que es tan débil, pues muchas veces delega estas tareas sociales, ¿no? En organizaciones no gubernamentales. Luego en África, en el norte de África, en el Magreb, pues han hecho también bastante trabajo con el tema de agricultura en Marruecos, y en el Sahara también apoyo a los campos de refugiados saharauis. Y vamos, proyectos de muy diversos, ¿no? Ya te digo que dependiendo, no somos una ONG temática que nos dediquemos a un tipo de proyectos concretos, sino a tratar de apoyar también muchos proyectos relacionados con infraestructuras, desarrollo de infraestructuras en todos estos países, siempre tratando de apoyar sectores que consideramos prioritarios, ¿no? En estos países, educación, salud, desarrollo de infraestructuras, el desarrollo agrícola y productivo, y fundamentalmente no serían las áreas y educación, que no sé si lo he dicho.
Sí, con estos minutos que tenemos aquí en el espacio de Monubert, pues estamos presentando así a Soy de Paz de forma breve y sintética, pero aquellos oyentes que se queden un poco con ganas de conocer más Soy de Paz siempre pueden entrar a vuestra página web.
Sí, la página web es www.sodepaz.org, ahí podrán encontrar información bastante amplia sobre todas las actividades de la organización, sobre también tratamos de que la web sea se actualice bastante de forma bastante periódica y en ofrecer información sobre las diferentes cuestiones políticas o sociales que están, ¿no? que están más
sí, no será por información, me parece que la página web es un boom de información.
Sí, hay demasiada información, quizás todavía faltaría un punto de que estuviera quizás un poco mejor organizada, pero vamos, hay mucha información y podrán acceder con facilidad, y es una forma de conocernos, aunque a lo mejor pues sería que vinieran a conocernos personalmente.
Exacto,
¿no?
O que se apunten,
que quisieran colaborar o que quisieran participar en alguna de las actividades que realizamos.
Otra forma de conoceros más profundamente es apuntarse a una propuesta de turismo responsable que hacéis, o viajes solidarios, hacéis a Cuba, a Palestina, Marruecos, y también con otras entidades a Nicaragua, Ecuador, Brasil y República Dominicana. ¿Cómo veis desde Soy de Paz el tema del turismo responsable?
Pues el tema del turismo responsable un poco lo interpretamos en clave, siendo una organización que no olvida que los problemas sociales del mundo son de contenido político, es decir, que detrás hay decisiones y voluntades que están impidiendo el desarrollo de los pueblos, es decir, que no olvidamos el carácter político que tiene la organización, ¿no? Pues interpretamos el turismo responsable como un movimiento social, ¿no? Como un movimiento social incipiente que tiene fundamentalmente tres objetivos. El primer objetivo sería que las personas que viajan desde nuestra microburbuja del norte, ¿no? Que serían los países del norte hacia los países del sur, pueda conocer realmente la realidad de estos países, ¿no? Que no conoce el turismo convencional, que viaja a través de un tour operador y que conoce una realidad muy parcial de esos países, ¿no? Prácticamente sigue sin salir durante el tiempo que viaja a los países del tercer mundo, sigue sin salir de la burbuja en la que está metido en el norte también, ¿no? O sea, no conoce la verdadera realidad de esos lugares. Luego, el segundo objetivo fundamental sería poner en contacto a las poblaciones del norte y del sur, que pueda haber un intercambio mutuo, ¿no? entre estas personas, y luego que también pueda en las comunidades de los países del sur puedan apropiarse de una parte de los réditos muy grandes que deja el sector turístico y que sin embargo están privados, ¿no? Normalmente, entonces de esta forma también se trata de que algunos de estos réditos del sector turístico vayan a parar a las comunidades. Y el último objetivo y muy importante de los viajes es servir como una herramienta de sensibilización, es decir, que la gente que viaje cuando vuelva, bien a través de participación social o política, bien en Soy de Paz o en otras asociaciones que trabajen temas sociales y políticos, puedan empezar a colaborar en algún tipo de asociación, o bien simplemente en su misma vida diaria puedan ser un agente de sensibilización contando cómo ha sido su experiencia, etcétera.
Pues si te parece, como hemos dicho, vosotros viajáis o hacéis propuestas de turismo responsable para Cuba, Marruecos, de forma coorganizada también a Nicaragua, Ecuador, Brasil y República Dominicana, pero hoy viajamos a Palestina. ¿Cuál es vuestra propuesta para conocer Palestina?
Pues la propuesta para conocer Palestina es una propuesta que surge de la organización con la que trabajamos allí, que es el ATG, el Alternative Tourist Group, que es una ONG palestina que está especializada en viajes que proporcionan una visión crítica, ¿no?, y experiencias de la historia, la cultura y la política de la Tierra Santa, ¿no? Proporcionan una visión real de la zona, ¿no? Que no sería la que se igualmente ocurre, como decía anteriormente, cuando los viajeros viajan a Israel en un viaje de turismo convencional, lo poco que conocen de Palestina se les vende como una parte más del Estado de Israel, ¿no? Palestina se oferta como una parte más del Estado de Israel. Entonces la gente de ATG lo que trata de ofrecer es realmente lo que es Palestina, que la gente conozca la cultura árabe y su historia, y que puedan conocer también el contexto fundamental de la ocupación militar, ¿no? Que es muy uno de los objetivos primordiales del viaje, tal como lo entendemos nosotros, aunque ellos tienen una amplia gama y, bueno, también tienen viajes que simplemente es para conocer Tierra Santa sin ese objetivo tan político, pero que en el viaje que hemos organizado nosotros con ellos sí era fundamental, ¿no? Entonces el viaje era un viaje en Cisjordania, sí. En el área de Cisjordania, fundamentalmente, que es la que se puede visitar, porque ir a Gaza ya pues implica unos riesgos mucho mayores, sí. ¿No? Y era un recorrido a lo largo de casi todo el West Bank, toda Cisjordania, tratando de pues eso, de mezclar diversas actividades que fueran, por un lado, políticas, de conocer el contexto de la ocupación militar, de las alternativas que ofrece las ONGs palestinas y los partidos políticos, también conocer la cultura y lugares tradicionales, lugares históricos del territorio de Cisjordania, porque son impresionantes, ¿no? Pues la ciudad de Jerusalén o de Belén, ciudades históricas que tienen un patrimonio riquísimo, y luego convivir con la gente palestina, con su lucha constante contra la ocupación, etcétera, ¿no? Sería un poco los diferentes objetivos del viaje que, bueno, esperemos se hayan cumplido.
Uh-huh. Pues si te parece, hablaremos más adelante con Neus Aparicio, ahora a continuación. Y creo que ya con estos minutos hemos presentado de forma clara y sencilla lo que es Sodepaz. Muchas gracias, José Verdú, miembro de Sodepaz, por atender nuestra llamada desde Radio L'Hospitalet.
Muchas gracias a ti.
Gracias, José.
On passen les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble? On passen la vergonya per galar i en el fusell dus la por que apuntes al meu poble? On vas quan ja l'infant no vol jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omples? On vas quan ja l'infant no pot mirar ni el blau del mar ni aquell cel pla i ets tu qui el robes? On vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble? On vas amb la vergonya per galor i en el fusell dus la por que apuntes al meu poble? On vas quan ja l'infant no vol jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omple?
Bé, ara és el torn de Neus Aparicio, viatgera solidària i amb experiència que fa no res ha estat a Palestina. Bé, Neus, bona nit un altre cop de nou.
Hola,
I no sé si són 3 o 4 bona nits. Si de cas, doncs això, comentem una mica quines són les teves motivacions per haver pres aquest viatge cap a Palestina, sabent doncs el que et trobaries una mica allà, amb les dificultats que et trobaries una mica allà, amb les realitats difícils, però també suposo doncs motivadores alhora.
Home, evidentment, jo crec que els viatges tothom ens els plantegem des d'un punt de vista molt, molt personal i molt intimista, no? Llavors té un seguit de motivacions o de preferències. Jo tinc una preferència clara pel viatge no convencional i per visitar aquells països que no són els habituals, no? I especialment pel món àrab. He de reconèixer que tinc una tendència i una passió, no? Però independentment d'això, a mi m'interessava molt entendre el conflicte àrabo-israeli, no? O entendre'l una mica, intentar-ho.
Bueno, està clar que aquest món obert dedicat al turisme responsable no és el moment ni el lloc tampoc per explicar, no tindríem temps, el conflicte entre Palestina i Israel i ara amb el Líban i Síria i tot el que s'ha muntat, no? Tenim llibres i bibliografia per llegir suficient per entendre el que està passant. Ara el que és qüestió de fer és una mica, doncs, això, turisme responsable, explicar el teu viatge, una mica, i com hem dit al principi, aquest és una proposta que fa Sode Paz i també després parlarem amb la gent de Xarxa d'Enllaç en Palestina, que també fa aquest tipus de propostes. És una proposta per persones no novelles en aquests viatges solidaris, sinó amb experiència. Tu has viatjat, em comentaves, a diversos indrets amb aquest tipus de propostes.
A títol personal, vull dir, jo faig col·laboracions puntuals amb ONGs i bueno, molts països dels que he visitat ha sigut a títol personal i de forma, i fins i tot sola, vull dir que forma part de la meva forma de viatjar.
Quin dia vas agafar l'avió cap a Palestina?
Mira, vam sortir,
viatjar, si et sembla.
Vam sortir cap a Palestina el dia 4 de juliol. I això és una ironia, perquè dir que sortim cap a Palestina no és cert, surts cap a Israel, surts cap a Tel Aviv, a l'aeroport de Ben Gurion, perquè és l'única forma d'entrar que tens per via aèria a Palestina, al territori ocupat. Tenint en compte que l'aeroport de Gaza està totalment anul·lat.
Quines ironies, no? I per entrar a Palestina primer d'entrar a Israel.
Sí, el que he de dir abans de seguir parlant, no? Per si algú pot pensar que faré un punt de vista polític o de algun tipus d'anàlisi internacional que no va per aquí, no? Forma part de les ironies amb les que et trobes quan arribes al territori ocupat i al no ocupat. Vull dir, és una situació realment que s'ha de viure. Ja sé que és un tòpic dir-ho així, però s'ha de viure perquè costa molt d'entendre, no? Com es conviu amb aquesta contradicció contínua, no? Com és això, haver de passar a tot un control militaritzat importantíssim i un checkpoint molt, molt, molt exhaustiu, no? Per poder entrar i, a més, enganyar, perquè, evidentment, no entres dient que vas a lo que vas, no? Que vas a conèixer el poble palestí.
Exacte.
Entres dient que vas de turista religiós, evidentment, i portes un guió après, que no és gaire difícil, de cara als oients que sàpiguen que no és gaire difícil, que no ens va constar absolutament res convèncer, no?
Però bueno, suposo que et fan unes preguntes i has de passar com una mena de...
Un interrogatori exhaustiu. I, a més, ells decideixen si entres o no. I, a més, tenim casos de gent que pertany a ONGs que han estat 48 hores retinguts i amb interrogatoris. I vull dir que... Però, bueno, que això queda en anècdota, perquè després et compensa tot i no ens ha passat res de tot això i hem passat molt bé. Vull dir que amb 4 regles bàsiques entres sense cap problema.
Estem a Palestina ja, hem passat el checkpoint, si et sembla.
Exacte.
Després de passar el checkpoint, què passa?
Doncs mira, després de passar el checkpoint ens trobem amb una ONG que, bueno, que em sembla que José de Sode Pau ja ha anomenat, que és l'ATG, que és Alternative Tourist Group, que ho fan fantàstic, que són grans professionals i que ja t'estan esperant. Llavors et recullen amb una mena de... Depèn, no? Perquè a vegades és un taxi o és un d'ells. Ells tenen una limitació i és que no estan autoritzats, segons la seva credencial, diguéssim, no estan autoritzats a moure's lliurement per territori no palestí, però bueno, ells, tot això tu no ho notes, vull dir, l'únic que notes és que en determinat moment pues, canvies de vehicle o... però tot això a tu no t'ha de preocupar perquè ells estan en tot moment pendents de tu i fent-te la vida molt agradable i el viatge fantàstic, no? Et venen a recollir i en el nostre cas aquella mateixa nit ja dormíem a Betlem i ens van portar cap a un hotel a Betlem. Bueno, l'arribada va ser com una festa, no? Perquè el poble palestí agraeix eternament i efusivament el que els visitis. Mm. Això vull deixar-ho molt clar. El millor que es pot fer en aquest moment pel poble palestí és anar-los a veure i visitar-los. Però com a turistes, vull dir, amb aquest intercanvi tan, tan internacional, no? I tan capitalista i que està tan de moda, no? Que l'espanyol viatge i l'europeu és pues, exactament igual. I ens van rebre d'una doncs, forma extraordinària, tenint en compte que arribàvem molt tard per l'hora en què ells acostumen a posar el sopar, no? I que és un hotel que va estar bombardejat i cremat amb l'intifada 2000 i que tot just fa un any han reconstruït, amb la qual impacta perquè la primera planta està totalment derruïda, destruïda, no? Però bueno, tu si pujies directament en un ascensor a la segona planta, sí, sí, te'l trobes fantàstic i meravellós, no? Però si puges caminant com vam fer nosaltres, pues, t'impacta veure tot allò totalment cremat, no? Però bueno, és que ells ho munten d'una manera i ho fan d'una manera que realment no... perquè no pateixes en absolut, no? Perquè no volen generar aquest sentiment en el visitant, tot el contrari.
Palestina és el bressol de civilitzacions i de religiós. És la terra santa dels cristians, la terra bíblica dels jueus i lloc sagrat per als musulmans. Històricament ha sigut un país de conflictes territorials i religiosos molt agreujats des de l'establiment, des de l'ocupació, des de l'invasió de l'estat d'Israel. Quines persones palestines veu conviure? Què us explicaven?
A veure... L'ATG té previst intercalar els dies d'hotel amb estades a cases de famílies palestines, la qual realment converteix aquest viatge també en algo molt més interessant perquè ells s'incorporen a la seva vida diària amb molta alegria i amb tota la normalitat, no? Llavors hem conegut famílies, ens vam repartir, perquè clar, si això passa sempre, no? Si tu vas ja et portes al teu món des d'aquí. Tot i que érem gent que no ens coneixíem.
Era un grup de quantes persones?
Érem 6 persones, 5 espanyoles, un argentí, dos érem, som advocats, un és un periodista però era totalment... estava de vacances, un estudiant acabant de Ciències Polítiques i, bueno, i l'altre noi és un... jo dic que és un empresari, a ell no li agrada que faci servir aquesta expressió, ell diu que es dedica al peix, vull dir, però sí, un comercial, un empresari, no? Eren persones pues, molt diferents, però tots teníem un mateix objectiu, que era conèixer i conviure amb el poble palestí.
Quines zones de Palestina vau poder veure? Perquè tu entres a la pàgina web de Sodepaz, sodepaz.org/viajes2006, si no m'equivoco, i allà pots trobar tot un programa. Però em sembla que aquest programa no el vau poder desenvolupar del tot tal com està marcat dia a dia. Quin va ser més o menys el recorregut que vau fer vosaltres?
Bueno, evidentment, nosaltres no esperàvem que esclatés un conflicte amb el Líban, que ens va condicionar bastant l'estada allà, sobretot els dies a partir del moment en què tot això es va desencadenar, no? Malgrat això, ja abans pues, aquesta gent, que els de l'ATG, que són grans professionals i que estan permanentment connectats amb tots els indrets de... No només de Cisjordània, sinó d'Israel, bueno, estan molt al cas del que està passant a cada lloc. Amb la qual tens un programa que és orientatiu, però ells, a banda de que s'adapten a que tu en algun moment et vingui de gust fer una cosa diferent, són, en aquest sentit són encantadors, ràpidament t'ho munten o t'ho organitzen i tal, també recondueixen el tema. És a dir, si ells van veure que tenien previst anar a Nablus i a Jenin, i ells van veure que la situació no aconsellava fer aquesta visita, amb la qual ràpidament ens van organitzar pues, una sortida cap a Tiberiades i, i bueno, vam canviar plans i bueno, vam anar a Nazaret, que va ser fantàstic, vam estar en un hotel fantàstic i el canvi va estar molt bé, tot i que ens hagués encantat anar a Nablus i a Jenin, però no va poder ser. O sigui que ells sobre la marxa van ajustant una mica el programa. I sobre la marxa, no només per la situació política i social, perquè jo crec que no era tant un tema polític com social, no? Que en aquests moments estava una mica crispada la població i bueno, van decidir que no calia, no? Però bueno, que si tu et ve de gust fer una altra cosa, ells és que són realment uns guies fantàstics i s'adapten perfectíssimament. Jo, amb el que he viatjat, no ho he vist mai, no? La capacitat de resposta que tenen immediata i la disponibilitat. Vull dir, et venen a buscar, t'obren l'agència a l'hora que sigui, et passen un e-mail, et passen fotos, el que calgui. O sigui, no tenen cap mena de problema, s'adapten absolutament a tot.
Abans em comentaves fora de micro que vas endur una càmera fotogràfica i vas fer unes quantes fotografies. Si ens pots retratar una mica aquestes fotografies que vas fer, que vas veure a Palestina. És difícil explicar unes imatges, d'acord? Però fer-nos una mica dels teus ulls.
A veure, jo... Si són 600 fotos. La veritat és que me les vaig passar amb total arrecança, no? Que pensava que no les podria treure, perquè a mi el que més m'interessava fotografiar era, evidentment, el mur de la vergonya, perquè això has de veure. Realment, per moltes imatges que vegis a la tele, en fotos, ho has de tenir davant. Aquella mole de 9 metres, no l'entens fins que no existeix per tu, i no existeix per tu fins que no et col·loques allà. I t'impedeix el pas a tu. Clar. O sigui, és una sensació que ningú pot tenir perquè no l'hem viscut. I jo volia retratar això, bàsicament. Volia retratar una imatge que per mi era molt impactant, que era la gent que amb mans de qui estava la nostra seguretat, que eren els soldats israelians, que tenen entre 18 i 21 anys, perquè és un servei militar obligatori pels nois de 3 anys i per les noies de 2 anys, no? I això volia retratar-ho també. No va haver-hi cap problema ni cap incident, però clar, t'impacta veure que van amb aquell CEDME i amb tres carregadors quan tenen la cara plena d'acné juvenil, no? Llavors, per mi era una imatge. Clar. I especialment l'expressió de felicitat dels nens palestins és algo que... I de la gent, eh? I de la simpatia, i que ens aturéssim per Jerusalem, la part àrab, pel mercat, donant-nos les gràcies per estar allà.
Hi ha moltes vegades aquí les persones que venen, els turistes responsables, diguem-ho així, que venen, que han viatjat doncs, a diversos indrets on hem gaudit d'aquest mes de juliol i principis d'agost, aquí a Monover d'Estiu, doncs, destacaven això, no? Els somriures, la forma afable, agradable d'acollir les persones que venien de l'estranger. Però quan entres a Palestina, suposo que el somriure encara et sobta més o encara t'agrada més, no?
És que és molt difícil d'explicar, perquè tenen la capacitat de combinar aquest somriure que no el perden mai mentre t'estan explicant el seu drama personal, com els han donat 20 minuts abans de derruir-los la casa, no? Demolir-los la casa. I els han ajudat els veïns a treure la poca cosa que han pogut, o com tenen els fills amb un xoc posttraumàtic després d'això i que es passen mesos sense parlar, per exemple, no? Però tot això t'ho estan explicant mentre t'estan oferint un té, mentre estan intercalant risses amb tu. Vull dir, és realment un poble molt especial. I com ells t'expliquen és que fa 50 anys que aguanten això.
Déu-n'hi-do. Continuem parlant amb Neus Aparicio aquests últims minuts que ens queden de la seva conversa. Ha estat a Palestina i li volem preguntar què s'ha endut de Palestina i què és el que té ara mateix dintre seu aquí a Barcelona, a l'Hospitalet. Què és el que t'ha quedat de Palestina?
M'ha quedat tantes coses que no les tinc elaborades, però una de fonamental, i és que el poble palestí mereix i necessita la nostra presència i que per poc que pugui jo tornaré cada any, que és el mínim que es pot fer per ells, perquè ja sé que és un tòpic, no? Això de dir que ells t'aporten molt més que tu a ells, però en aquest cas és que bueno, tot i caure en el tòpic, són una gent tan, tan extremadament hospitalària, fantàstica, tenen una raça, tenen una dignitat, tenen un... bueno, són molt especials i només demanen això, a més, eh? Demanen que no deixem que els anul·lin, que és una mica el que pretén l'estat israelià, no? Ells simplement... vam tenir una entrevista amb un diputat del Fatah, a Betlem, que jo li vaig preguntar què vol, no? que transmetem a Espanya, a la Unió Europea, a Catalunya. Va dir, no volem res econòmic, només volem els nostres drets humans. I aquí es va acabar la conversa perquè no hi havia res més a dir.
Fa recentment ha sortit un article en el que comentava això, no? Com pot ser que milions i milions de persones assisteixin davant de la televisió a un mundial de futbol, tothom allà sortint al carrer, celebrant si han guanyat, plorant per si han perdut, i davant d'aquests fets a Palestina, al Líban, doncs, indiferència, no hi ha cap tipus de moviment, si hi ha moviments, doncs són pocs, però n'hi han. I un es pregunta, què està passant en aquesta societat? Estem perdent el punt humà?
Jo crec que no. Jo crec que el que passa és que moltes vegades fem una mica abstracció, no? Al final estem tan sobreinformats que ens dona la sensació que les imatges que veiem les interioritzem com si fossin normals. Jo crec que és això, no? I no crec que estigui malament. Allà també els palestins van fer una festa enorme amb la final del Mundial i ens ho vam passar molt bé i sort d'aquests moments que tenen, no? El tema és que jo crec que ens hem de moure, hem de fer turisme responsable, perquè això, ara anava a dir una agència molt important i no ho faré perquè sé que està lleig, no? Que queda lleig, però sí. Això no ho veus quan viatges. I estic segura, hi ha molta gent que li agrada molt viatjar i no s'ha plantejat això perquè no ho coneix. Però estic convençuda que si ho provéssim veurien una altra realitat i que els ompliria molt perquè... és una mica satisfer, no?, aquesta necessitat de viatjar juntament amb el fet de conèixer un poble, però conèixer el de debò, barrejant amb la seva gent, vivint a cases. I en el cas aquest, no?, en concret de Palestina, hi ha una realitat que realment s'ha d'explicar al món, que per molt que veiem fa molts anys no l'entenem, perquè s'ha de viure. S'ha de viure, s'ha d'anar. I és el que ells demanen.
Doncs ja ho saps, aquest estiu apunta't al turisme responsable amb Món Obert tots els dijous de 10 a 11 de la nit. Moltes gràcies, Neus Aparicio, viatgera que ha estat a Palestina i avui ha compartit amb nosaltres aquesta experiència. Moltes gràcies, Neus.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Que vagi bé.
Gràcies.
Ara és el moment d'escoltar a Maria Arenas, coordinadora de la xarxa d'enllaç amb Palestina, que ens convida a viatjar a Palestina i a conèixer la xarxa d'enllaç amb Palestina.
Doncs la xarxa d'enllaç amb Palestina va néixer el 2002, quan els pitjors moments de la intifada, i va néixer de dues organitzacions a Barcelona, una que es diu Sodepau, que venia fent projectes de cooperació a Palestina, i una altra que es diu RAI, que és una organització juvenil que feia intercanvis juvenils i camps de treball. Llavors van muntar una brigada d'unes 10 persones que van anar a Palestina el 2002, a l'estiu, i van estar allà fent feina d'acompanyament i d'observació internacional. I quan van tornar van veure la necessitat de crear una organització a Barcelona que treballés només pel poble palestí. Uh-huh. I bueno, això va ser el naixement.
Aquests darrers mesos han dut a terme la campanya Benvinguda Palestina.
Sí, això és una campanya que va, bueno, va néixer a França, a París, i bueno, vam conèixer la gent que la feia a París, i aquest any, bueno, era l'any que volíem fer a diferents països del món, no? Es va fer a França, al Japó, a Estats Units, a països de l'Àfrica, i llavors nosaltres la vam agafar aquí a Catalunya. I, bueno, en principi és fer activitats culturals per no fer sempre la mateixa xerrada i parlar sempre del conflicte, sinó per parlar una mica en positiu de Palestina, no? I era portar, bueno, activitats culturals palestines aquí a Catalunya. Llavors vam fer des de pel·lícules, concerts de música, exposicions de pintura, alguna que altra xerrada també vam fer, lectura de poemes i aquestes coses. I després va sortir molt bé perquè ho vam fer a més de 10 poblacions de tota Catalunya. Uh-huh. I la veritat que vam estar contents. És que com som una xarxa de col·lectius, que no t'he dit, però bueno, ara mateix tenim col·lectius a Barcelona, a Vilanova, a la Geltrú, a Girona, a Lleida, a Sant Boi, a Terrassa, a Sabadell, a Esparreguera, i bueno, cadascú una mica s'apropa al poble palestí, al conflicte, pels seus interessos, i cadascú té la seva idea, no? Llavors tampoc volem tenir una idea de fixa d'això del conflicte hauria de ser així, no? Però en principi, bueno, el tema de les resolucions internacionals de la ONU, de la creació de dos estats, en la línia del 67, el tema ara, per exemple, de quan ha guanyat Hamas les eleccions, pues, van dir que, bueno, havien estat unes eleccions democràtiques i que s'havia de respectar la decisió del poble palestí. Llavors van llançar una campanya en contra de la suspensió de les ajudes d'Europa a l'autoritat nacional palestina. Després, internament, pues, sí, hi ha més gent que bueno, treballem sobretot amb l'esquerra laica palestina com partners, però bueno, no estem tampoc apoyant ni un partit polític ni res, no? És una feina pel poble palestí en general. L'objectiu principal de la xarxa, com ja he dit, és fer sensibilització a Catalunya, i llavors vam veure que la millor manera de fer sensibilització era enviant la gent cap a Palestina. Perquè la gent, una vegada que està allà i veu com viu la gent i com està la cosa, quan torna s'involucra molt en la feina que fem aquí, i bueno, és la millor manera, no?, de motivar la gent. Mm-hmm. Llavors fem viatges sobretot a l'estiu i al Nadal. A l'estiu tenim dues modalitats principals de viatges, que una són els camps de treball i intercanvis juvenils, que són viatges, pues, sobretot per gent més jove, de 20 a 30 anys, i bueno, vas allà amb un programa d'activitats, i bueno, els camps de treball normalment ajudes a alguna organització, doncs, a la feina de... Bueno, normalment són feines de neteja, de reconstrucció, a vegades feina en el camp amb els pagesos, de recollida d'olives i tal. I normalment són a l'estiu, i al Nadal també tenim dos camps de treball. I després a l'estiu també en fem la visita d'estudis, que li diem. Uh-huh. És que l'organitzem amb una associació de turisme alternatiu palestina, i bueno, és fer un viatge per tota Cisjordània visitant les principals ciutats, i a cada ciutat doncs, et reuneixes amb alguna organització i aquesta organització t'explica la seva feina, la seva, bueno, els problemes amb els que treballen diàriament i així. I després també el que fem és, bueno, assessorar la gent que vol anar a Palestina o que vol anar sola o que vol anar a fer un voluntariat, pues, més llarg, de 3 mesos, 6 mesos, o grups de gent que tenen pensat anar, i nosaltres els donem els contactes que tenim allà i els preparem una mica el viatge. Uh-huh. Tot això abans de sortir, el que es fa és una formació aquí a Barcelona d'un cap de setmana, i bueno, en aquesta formació s'intenta preparar la gent per anar allà, no? Perquè no és un viatge normal, la gent va amb una mica de por i s'intenta parlar d'aquesta por i que hi vagin segurs. Des dels inicis del conflicte aquest estiu, que va començar amb els bombardejos de Gaza, vam veure la necessitat de fer alguna cosa pública aquí a Barcelona com a protesta. Llavors vam començar fent petites concentracions o manifestacions, que al principi eren poca gent, però quan ja el conflicte va augmentar i va començar el conflicte al Líban, bueno, l'altre dia, el dia 21, crec que va ser la concentració a Barcelona i que a més es feia a altres llocs de Catalunya, bueno, vam al·lucinar de la quantitat de gent que hi havia a la plaça de Catalunya i estàvem molt, molt contents, no? Aquesta convocatòria ja no es feia només des de la xarxa d'enllaç o la comunitat palestina, sinó que ja s'afegia a la plataforma Aturem la Guerra i bueno, un seguit d'organitzacions que es van apuntar ràpidament. I bueno, per nosaltres és superimportant si aconseguim almenys la meitat del que es va moure la gent quan la guerra d'Iraq, per nosaltres seria tot un èxit, no? Perquè pensem que, bueno, aquesta és la manera de que els governs vegin que aquest problema la gent s'ho sent i que han de fer alguna cosa, no? Bueno, pues tenim l'oficina al centre de Barcelona, al carrer petit que es diu Passatge del Crèdit, número 7, que està, bueno, a prop del carrer Ferran, i allà estem diàriament. La millor manera de contactar és al correu electrònic, que és info@xarxapalestina.org.
عالقوف مش عالقوف مش عالاني مع السلامة يا رب عوخلاني.
Avui hem viatjat a Palestina, hem viatjat de la mà de So de Paz i per això hem parlat des de Madrid amb el José. També hem conegut a la xarxa d'enllaç en Palestina, per això acabem de sentir ara la Marina Maria Arenas i també han compartit amb nosaltres el seu viatge a Palestina, Neus Aparicio. Ja ho saps, apunta't al turisme responsable tots els dijous de 10 a 11 de la nit aquí a Ràdio L'Hospitalet 96.3, tots els dijous menys el 17 d'agost, que hi ha futbol, és a dir que ens veiem el dia 24, em sembla que és així. Ja ho saps, aquest programa el fa possible Damià Caro, JR Bermúdez, el control tècnic i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació. Bon estiu solidari i fins d'aquí dues setmanes. مشعل يا غاوي ليش جسمك لاوي جابوا المداوي والألم جواني مشعل يا روحي قوم داوي جروحي لخدك على البجر وش على الجار